I canviem de tema i canviem de país, perquè marxem a França. Allà tenim el Víctor Reolid, sempre al peu de la notícia, avui amb moltíssimes coses per explicar. Víctor, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, què tal?
Avui ens has preparat moltíssimes coses, des de parlar de la televisió, de les imatges del Vincent Lambert, del cap de setmana esportiu, etcètera, etcètera, que no sé per on vol començar.
Mira, doncs parlarem bastant d'esport, començarem parlant del diari L'Equip, ja saps que és un diari que de tant en tant en parlem aquí, és el diari més llegit a França, i dimecres va fer un experiment, per això en parlo. El diari ven uns 220.000 exemplars al dia, i ja saps que si una cosa es coneix sobre aquest diari és que és enorme, és aquest format llençol, que es diu, que de fet en la nostra cultura més propera ja no en queden gaires de diaris tan grans com L'Equip. I dimecres doncs van fer una prova i van intentar vendre un diari més petit per veure què pensaven els lectors. Això el diari L'Equip ja ho porta intentant fer des del 2008 i francament no els acaba sortint. Mira, anem a escoltar el director de L'Equip parlant sobre aquest tema.
Moi j'ai peur de rien, sinon on l'aurait pas fait. Non, on a peur de rien, simplement voilà, on se pose des questions, on sait que beaucoup de lecteurs sont comme les journalistes de tous les médias, hein, pas que L'Équipe, ils sont conservateurs, donc ils aiment pas le changement, donc on les respecte, c'est important de respecter ces lecteurs, et on sait qu'il y en a beaucoup qui sont très attachés, un peu comme à leur doudou, au grand format, alors voilà, on teste.
Et là ils vont donner leur avis.
Doncs és això, costa molt fer aquests canvis, sí. Perquè sí que és veritat que estem tots molt acostumats a un diari tan gran. És el que explicava Frédéric Joux, el director de L'Equip. Jo ara a L'Equip me'l segueixo llegint, però el llegeixo per l'iPad i no necessito que sigui gegant. És a dir, a mi em van ensenyar a llegir a L'Equip, l'has de doblegar d'una manera molt específica perquè el puguis llegir, per exemple, al metro.
I tant.
Perquè si no és impossible, per poc que hi hagi una miqueta de gent.
Sí.
Aquesta entrevista surt d'un programa que es diu, d'un programa de France Info, que es diu Infomedia, i ja que el tenien, li van demanar sobre l'evolució d'internet en els mitjans de comunicació i en els diaris. Ell explica al director que de moment és ciència-ficció, que el diari de paper desapareix, però sí que és veritat que clar, que cada cop tiren més les noves tecnologies, més escoltem.
Franchement, je pense que c'est de la fiction, je veux dire aujourd'hui L'Équipe c'est plus de 220 ou 230,000 exemplaires par jour. Dans le chiffre d'affaires de L'Équipe, ça reste très très important, c'est 80 à 85% du chiffre d'affaires. Donc on est loin de la disparition du papier. Après voilà, ça rapporte moins d'argent et c'est le nerf de la guerre.
Ja per acabar, sobre aquest tema, un darrer tall en el qual doncs s'explica, clar, L'Equip cada cop té menys ventes en realitat en paper, i el panorama periodístic francès no és com l'espanyol, només hi ha un sol diari que editi en paper. Tot i amb això, clar, la competència doncs és més global. Mira, escoltem-ho.
On a plein de concurrents, la ràdio fait du sport, internet fait du sport, L'Équipe .fr, notre propre site internet, fait 10 millions de VU.
C'est une visiteur unique.
C'est visiteur unique, c'est une concurrence. Voilà, donc nous, on est comme les autres quotidiens, on prend ça de plein fouet. Après, je suis déçu que vous ne donniez pas les chiffres des 4 premiers mois de l'année qui sont tombés à l'OJD, où je crois qu'on est en hausse. Donc ça ne va pas si mal. Après, il faut se renouveler, parce que voilà, la presse n'a pas le vent dans le dos, vous le savez bien, vous êtes spécialiste de ça.
És un mal endèmic del qual pateixen els mitjans de comunicació, però sí que aquest és el diari L'Equip, és un diari molt prestigiós, és el diari que va muntar la Champions League, el París-Dakar, i doncs com tots doncs pateix dificultats, tot i que ja saps que a nivell de premsa a mi aquest m'encanta, comparat al que es pot llegir a Espanya, hi ha la revista els dissabtes, L'Equipe Mag, que en parlem sovint, que realment és una obra d'art. Aquests dies hi havia un reportatge de Kilian Jornet explicant la seva experiència al Nepal. Jo no ho miro tot, no tinc temps de mirar-ho tot, però no l'he vist parlar d'això ni l'he llegit amb cap mitjà espanyol, i a la revista eren 4 pàgines grans, de L'Equipe Mag. Per tant, vaja, per parlar una mica d'un mitjà perquè els agrada l'esport, que està molt bé, i com tots que s'han d'anar adaptant, com també s'ha d'adaptar TF1 que cada cop la mira més gent. És la tele líder destacada a França. Cada prime time, doncs, cada dia jo segueixo una mica i guanya TF1, però cada cop amb més marge i amb menys share. De fet, fins fa 20 anys TF1 doncs, ocupava el 40% de l'audiència, fa 10 anys el 30% i ara s'han quedat a 21. Mira, escoltem. Caram.
Alors TF1 en tête des audiences hier soir, TF1 pourtant dans une mauvaise passe. Hein. La chaîne a enregistré au mois de mai son score le plus faible depuis sa création.
Ouais, 21% de part d'audience, alors certes ça reste loin devant les concurrents, mais pour TF1 c'est pas une bonne nouvelle. Faut se rappeler qu'à la fin des années 80, c'était 41% des téléspectateurs qui regardaient TF1, 32% il y a encore 10 ans. Donc ça baisse inexorablement. Ouais. Alors certes la concurrence est plus forte, mais les problèmes sont aussi internes, hein, notamment un manque de renouvellement des grandes émissions de divertissement.
Tornem avançant i ara parlem dels mitjans en general. Ja saps que a França hi ha un cas, el del Vincent Lambert, que és un senyor que és tetraplègic perquè va tenir un accident de trànsit fa uns anys i la família està absolutament dividida entre els pares que el volen mantenir en vida perquè defensen que no està en estat vegetal i que ha de seguir vivint, i la seva dona i una part dels germans que creuen que se l'ha de desconnectar del tractament al qual, vaja, de la màquina que el manté en vida. De moment el Tribunal Europeu doncs, ha donat raó als germans, però els pares, amb un darrer cop de força, n'hi han hagut molts, doncs van posar unes imatges al YouTube de Vincent Lambert, al que li explicaven per telèfon que el desconnectarien, i sembla ser que fa com un, vaja, com un moviment, com si ho entengués i com si li sapigués greu. Uh-huh. Clar, aquestes imatges estan al YouTube, i al YouTube allà estan. El que passa és que els mitjans de comunicació han de decidir si treuen o no... unes imatges que en el fons acaben servint per la propaganda d'una part del cas. Mira, escoltem dues parts. La primera, France Info, on expliquen per què van decidir no emetre cap tall ni ensenyar les imatges per la pàgina web.
France Info, on a choisi de ne pas diffuser le son de la vidéo sur l'antenne. Bon, c'était certes pas très radiophonique, mais c'est une interdiction de principe pour des raisons éthiques qui valait aussi pour notre site internet où les articles sur le sujet ont été illustrés par de vieilles photos de Vincent Lambert qui vit dans un état végétatif depuis son accident de voiture en 2008. Mais la plupart des médias ont fait un tout autre choix. Les images ont été reprises par la plupart des chaînes de télévision. Hier soir sur TF1, Gilles Boulot a ouvert son 20h en décryptant longuement ces images. Le visage de Vincent Lambert apparaissait flouté. Même chose sur France 2 ITL.
Clar, què fas? Tens aquestes imatges, què fas? No les treus, com va fer France Info, sabent que les treurà tothom? Jo penso que si em trobo amb la tessitura, amb la posició d'un cap d'informatius, jo crec que les trec, i les trec tal qual, com va fer BFMTV. Uh-huh. Mira, escoltem el director que explicava el perquè d'ell. Va treure les imatges sense, vaja, sense cap mena de retoc possible.
Alors nous on a fait le choix de diffuser les images non floutées, hein, comme l'ont fait d'autres chaînes nationales, en considérant qu'à partir du moment où le débat c'était l'état de santé de Vincent Lambert, pour traiter ce nouvel élément dans ce dossier, il fallait qu'on le voie, il fallait qu'on montre l'image. Ça a évolué ensuite parce qu'on a diffusé ces images, en tout cas des extraits de la vidéo qui est diffusée par une partie de la famille, en explicitant, en donnant beaucoup la parole aux membres de la famille, aux deux camps, j'allais dire, des membres de la famille.
Tu que hagis fet?
Doncs és difícil, no?, una decisió d'aquest tipus. A veure, les imatges hi són perquè algú les va enregistrar.
Tots els pares, sí. I... Es va posar al YouTube i al YouTube... Clar, s'ha de reunir el Consell Superior de l'Audiovisual per veure si castiga o no les teles que ho van emetre, que van ser quasi totes. Però sobre el YouTube allà estan i el Consell Superior de l'Audiovisual no pot fer-hi res.
És això el cas, que si ja està penjat en un lloc que és públic i que té tothom accés, doncs no ho sé. És difícil, de dir.
Jo les trec segur.
Jo penso que segur. També, jo perquè és el que acostumem a fer, eh?
Perquè si no les treu tu, les treurà un altre. Això sí, és així. Sí, igualment ja són públiques.
Sí, perquè tant, si ja s'han publicat, hi ha milers de còpies a tot arreu, eh?
I BFMTV, sembla que no, però és una de les televisions d'informació continuada més importants d'Europa. Ja cada cop tenen més gent que la mira i la veritat és que, és que les decisions que prenen solen ser una mica grogues, com es diu en l'argot, sí. Sempre molt agosarades, però de moment les apostes els estan sortint bé. Canviem de tema, anem a parlar de coses més divertides, però vaja, bon, esportives.
I jo cap de setmana,
crec,
no?,
que hem de parlar clarament de les catàstrofes del cap de setmana. Mira, escolta aquest tall.
Veient la falta lateral, ballant una lenta Vallejo i Adai, la centrada, William José, gol!
Ostres, no ho puc creure.
Gol de William José de cap, el xut de Pedro, la rematada, la mare que en va parir, gol del Saragossa. Gol de Cabrera. Gol de Cabrera, gol del Saragossa, minut 43. 0-3. Fa també la centrada de Rico, el segon pal, gol del Saragossa.
Per qui no s'agrada el futbol, el Girona es jugava a pujar. Lo del Girona és realment per... No voldria fer servir cap expressió malintencionada, però pràcticament per tirar-se un tret. És a dir, anaven en la lliga regular a punt de quedar segons, estaven al minut 89 i els empata el Jaén a casa seva a l'últim minut. Aquest partit que has sentit és el partit de tornada contra el Saragossa. El primer l'havien guanyat 3-0 a la Romareda, que és un camp difícil, sempre difícil, sobretot pels equips catalans, i vens a casa i perds 4-1. És a dir, realment en cap moment et mereixies pujar a primera divisió. És així de dur de dir-ho, però clar, jo no tinc accions amb el Girona i tampoc treballo allà, ho puc dir sense dificultats. Ara, la decepció per tota la ciutat i pels mitjans de comunicació i per tothom ha de ser, vaja, extraordinària. No m'ho puc ni imaginar, perquè no ha passat moltes vegades en l'esport professional que un equip es quedi tan a punt i tingui dues relliscades tan poderoses en una setmana de distància, la veritat. Vaja, una salutació i molts ànims als amics de Girona, que refacin, i esperem veure'ls aviat algun dia a primera divisió espanyola de futbol.
De anem cap
a França, perquè hi ha un altre equip que està vivint també una autèntica catàstrofe. En aquest cas, et presento un muntatge que vam treure de GMC del Moscato Show. Ara mateix te l'explico. Som-hi.
Vinga.
Quand les malédictions vous poursuivent.
C'est parti pour Morgan Parrak. Échec, échec, ça passe à gauche.
Présence invisible. Manifestation fantomatique. Leur propre maison serait devenue celle de l'horreur.
Brock James qui tape.
Et le passe
manque. L'échec, oh là 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 là. L'échec de Brock James.
Car les malédictions sont partout.
Le titre pour le Stade français.
Des sensations désagréables et effrayantes se manifestent.
Realment, heu de posar en context perquè s'entengui bé aquest muntatge. Hi ha un equip de rugby, el Clermont-Ferrand, que és un dels grans equips dels últims 10 anys. El que passa que no és absolutament conegut perquè sempre perd. És a dir, porta 3 finals perdudes, 2 de Copa d'Europa, de final de Copa d'Europa, i dissabte passat de final de la Lliga Francesa, quan ho tenia tot de cara, havent jugat un pelet millor que el seu rival, que era l'Estat francès, i a més, fa 4 anys es va trencar el malefici, perquè és un malefici. Van guanyar la Lliga, però és que portaven ja, crec que unes 5 finals de Lliga Francesa perdudes, eh? És a dir, aquesta gent han jugat 9 finals i n'han guanyat una.
Déu-n'hi-do, quin patir, no, que teniu els amants de l'esport.
Home, sí, vaja, jo en aquest cas no m'afecta molt perquè no sóc seguidor de cap dels equips, però tu t'imagines que, clar, la gent de Clermont-Ferrand, que jo ara ho celebro quan guanyen, perquè és que tenen més moral que qualsevol altre equip del món, diria. Ostres, perdre 9 finals o 7 finals en 10 anys és una autèntica bogeria, eh? Mm-hmm. És per dir que t'han tirat al mal d'ull alguna cosa. Realment, probablement el seu problema ja no és esportiu, és un problema de que algú els hi vol mal i ha trobat el tal filon perquè les pilotes quan les xutin a les finals no entrin. A les semifinals entren, no sé què. Ostres, ha de ser molt cruel, eh? Tu t'imagines com estaria la gent del Barça després d'haver perdut 10 finals en un moment donat? Pa! Amb 12 anys, 10 finals perduts.
Estaria fatal, eh?
Bueno, no sé, efectivament, ja t'ho explicaré algun dia, si el Clermont-Ferrand algun dia aconsegueix guanyar algun partit d'aquests, alguna final.
Doncs aquestes són les catàstrofes que tu has tildat dels esports del cap de setmana. I tanquem, ens queden molt pocs minuts, Víctor, però també volies parlar d'una cosa que ens podria afectar o que ens toca molt de prop aquí a la nostra pell, no?
Sí, només un comentari. L'altre dia vam sentir, dilluns, les declaracions del ministre Jordi Torres Falcó, ministre d'Ordenament Territorial, explicant que ells veuen molt clar el fet de deslocalitzar la tele d'Andorra i la ràdio allà on estem, a davant de l'Estadi Nacional, a la Baixada del Molí, per posar-les allà dalt, a Ràdio Andorra, l'antic edifici Emetó de Ràdio Andorra en camp. El que sorprèn, vist així no sembla una mala idea, però el que sorprèn en aquest cas és que s'haurà de construir un edifici al costat, probablement, és el que deia ell, per posar la ràdio. Aleshores, primer punt negre, construir un edifici al costat d'un edifici històric, jo no li veig cap mena de respecte envers l'edifici històric. Després, clar, el ministre va fer aquestes declaracions sense saber quant podria costar el canvi d'emplaçament. I el segon punt negre també és que, clar, nosaltres tenim la redacció superben localitzada, molt a prop d'on passa tot. Per tant, jo la veritat és que a mi igual m'agradaria anar a treballar en aquell local, en aquell entorn, en aquelles condicions, perquè m'agrada molt Ràdio Andorra i tota la història que hi ha al voltant.
Té una màgia, allò? Té una màgia.
Però
tindria que condicionar molt. Aparcament, sobretot, també, el lloc...
Jo li he vist dos punts negres, que és la redacció i el que ha de costar i el fet de fer un altre edifici. Mira, tres. Però no, jo estic segur, i jugaria diners, he de trobar algú per apostar, que això no es farà.
No, ara, és difícil,
També pensava que el Girona guanyaria segur contra el Saragossa. També tinc aquesta mala sort, a vegades, no? Però jo tinc la sensació que no és una cosa que acabarem veient. Vaja, en tot cas, mitjans d'aquí, d'Andorra, vaja, no sé, en fi...
Doncs esperarem a veure com acaba tot això i mentrestant doncs et donem moltíssimes gràcies, Víctor, per portar tantes notícies tan ben preparades des de França i que estiguin aquí a la ràdio, notícies fresques cada dimecres. Fins la propera.
Vinga, anem parlant fins
ara. Adéu-siau.